Te n'assabentes al Twitter, ho comparteixes al Facebook i ho gaudeixes a Ràdio Estel. Si no et vols perdre cap dels programes de la teva emissora, segueix-nos a les xarxes socials, perquè Ràdio Estel t'agrada. Comença ara Església Viva, un programa per aprofundir la fe cristiana. Dirigeix i presenta Àngel Rodríguez.
Hola, amics, què tal? Avui parlarem amb Fra Valentí Serra, conegut per les seves obres i articles dedicats a les herbes remeieres. Ara fa pocs dies ha editat una nova publicació i en volem saber els detalls. En el Preguntes amb Resposta tindrem avui el pedagog Salomó Marquès. Comencem, com és habitual, escoltant la paraula del nostre bisbe Francesc.
La paraula del bisbe. Una reflexió setmanal del nostre bisbe, Monsenyor Francesc Pardo.
Benvolguts, radioients. El sembrador va sortir a sembrar. Avui els sembradors continuen sembrant. Desitjo actualitzar, durant algunes setmanes, les paràboles del sembrador que aquests diumenges proclamarem a totes les misses. Per copsar la reflexió, cal recordar les paràboles. Cada plana de l'Evangeli s'ha de llegir des d'una doble perspectiva, la situació en temps de Crist i la seva actualització en el nostre temps. Les paràboles primer fan referència al sembrador, al seu treball, a les seves actituds, a la llavor, al terreny on cal sembrar. En un segon moment, recullen sentències de Jesús en relació amb la fe i amb la incredulitat. Finalment, es posa l'accent en les actituds dels que rebem la llavor. El sembrador és la fotografia del mateix Jesús i de la seva experiència. Servint-se d'una figura familiar, ens parla de la seva missió i alhora de l'experiència que té d'aquesta tasca. Recordem que, semblant la llavor de l'Evangeli, Jesús ha tingut èxit amb els petits i senzills i ha fracassat amb els poderosos i amb els savis i els dirigents del seu poble. Llegeixo les paràboles com a revisió que fa Jesús de la seva missió i, sobretot, com a resposta a unes preguntes que sovint ens fem. Si la llavor és bona, si la llavor de l'Evangeli és bona, per què no és molt escoltada i acceptada? I per què alhora ens trobem amb fruits bons i dolents? El blat i el jull. Quines han de ser les actituds del sembrador i dels sembradors? En quins terrenys cal sembrar avui? En quines situacions o experiències humanes cal sembrar l'Evangeli i com fer-ho? Quines disposicions cal viure perquè certament la llavor arreli i doni fruit? Una constatació. Hem acabat un nou curs pastoral escolar i segur que tots hem fet una revisió o una valoració. Sovint pels comentaris es nota que hi ha una sensació de malestar, de fracàs, de feina inútil. Molts de nosaltres, també sembradors de la llavor de l'Evangeli com a pares, avis, catequistes, animadors de joves, educadors, religiosos i religioses, capellans, estem desconcertats, perquè ens hem esforçat per sembrar la bona llavor i aparentment, dic aparentment, sembla que molta d'aquesta llavor s'ha perdut del tot. Ho constatem amb els infants, joves, amb moltes persones que venen a l'Església per fets puntuals, però també ho constatem amb nosaltres mateixos. La llavor de l'Evangeli no creix al ritme desitjat, ni dona el fruit que voldríem. Pensem, doncs, en les actituds que tenim aquells que escoltem la paraula i en els obstacles i les distraccions que, segons Jesús mateix, impedeixen que doni fruit. No entendre la paraula, és a dir, no fer cap esforç per entendre-la. Les dificultats o les persecucions que aquí avui consisteixen en poder ser assenyalats, de fer el ridícul per actuar, de ser considerats carques o de dretes, les seduccions del món present i de la riquesa, tenir com a úniques finalitats de la vida el màxim guany, el màxim plaer per sobre de tot, el culte al propi jo. Davant de la constatació de la realitat, dels resultats, és fàcil caure en la temptació del pessimisme. No cal sembrar. O dediquem-nos només a uns pocs escollits i privilegiats que, pensem, donaran fruit segur, o esperem temps millors. I Jesús, amb el seu ensenyament, ens diu que d'això res, que el treball del sembrador ha de ser abundant, sense mesura, sense distincions, sense valorar prèviament el terreny on escampar la llavor, amb paciència. I cal també continuar sembrant durant l'estiu i esdevenir bona terra. I fins la propera setmana, que continuarem comentant la paràbola del sembrador.
El punt de vista d'aquesta setmana ens el porta la doctora Dolors Vidal, doctora en turisme i directora de la Càtedra de Gastronomia, Cultura i Turisme de la Universitat de Girona. Benvinguda, Dolors.
Bon dia, ben.
Gràcies per estar amb nosaltres, quan vulguis.
Arribem a l'estiu amb ganes de renovació, de descans, de vida interior, d'aquietament. Buscar un espai aïllat, de vegades la mateixa casa, o fer un horari diferent als del voltant, a les persones que ens envolten, ens ajuda a reconquerir el nostre eix vital. I en aquest eix, en aquest aquietament, en aquest moment de silenci de cada dia, jo proposo llegir la Bíblia. Llegir la Bíblia de dalt a baix és llegir un llibre compartit per milions de persones durant segles i que avui continua estant a la base de les civilitzacions del Mitjà Orient i les civilitzacions occidentals. Un llibre, per entendre'ns, que està en el fonament i està a la base de tot allò que ha estat els últims 3.000 anys la nostra història, o 4.000. Un llibre per entendre'ns a nosaltres mateixos i entendre els pobles veïns. I de passada, una qüestió que també trobo important, que és que homenatgem a totes aquelles persones que han traduït i reportat al català els textos sagrats, fent un esforç titànic per fer de la nostra llengua una llengua de cultura. Uns traductors d'altíssima qualitat que han treballat durant desenes d'anys per tenir el producte, aquesta Bíblia en català, que avui tenim.
Això és Església Viva, mitja hora de ràdio amb l'actualitat de la nostra diòcesi.
Ara fa poques setmanes es va presentar a la ciutat de Girona Tornar als remeis de sempre, de Fra Valentí Serra, que forma part de la col·lecció L'Ermità. Parlem tot seguit amb el propi Fra Valentí Serra, que el tenim aquí a l'estudi. Benvingut, Fra Valentí.
Moltes gràcies, Pau i Bé.
Benvingut. I també amb l'editor Norbert Tomàs, que és d'Edicions Morera, i que fa, a part del calendari de l'ermità tan conegut, també diversos llibrets, si es pot dir així,
exactament,
quaderns,
sí, llibret,
no?
Sí.
Perquè no és el primer que feu, aquest.
No, vam començar amb un precisament de Fra Valentí, que era cuinar en temps de crisi, i després, a continuació, n'ha vingut un altre llibret de l'Amadeu Carbó, l'etnòleg, sí, sobre Celebrem Nadal, i aquest és el tercer llibret, de Tornar als remeis de sempre, que ha tornat a fer, doncs, Fra Valentí Serra.
Fra Valentí Serra és dels Caputxins de Sarrià, de Barcelona.
Sí, jo sóc fill de Manresa.
I porta l'arxiu dels Caputxins de Catalunya.
Sí, des de l'any 87, fa 30 anys.
I col·labora també, entre altres, a Catalunya Cristiana.
També soc, sí, també col·laboro. Sí, tinc una secció fixa.
Sobre remeis.
Sí, tradicions remeieres.
Perfecte.
I una altra col·laboració que també fa Fra Valentí és, un cop al mes en el Diari de Girona, publica també uns articles sobre, sí, sobre horticultura.
Sí, l'Hortet del Frare, l'Hortet del Frare, sí.
Aquesta és la segona edició, ja, de Tornar als remeis de sempre, sí, pocions, ungüents i herbes medicinals.
Sí, en 3 mesos s'ha exhaurit la primera. Una edició que devien ser 3.000 exemplars, devien ser.
Sí, sí, vam editar 3.000, sí, i ara no he hagut de fer la segona, que precisament la iniciem la presentació aquí a Girona, d'aquesta segona edició.
És, la contraportada, llegim, que és un llibre senzill i de fàcil consulta amb nombroses il·lustracions on descobrirem un nou repertori de remeis naturals, així com les propietats medicinals d'un seguit de plantes que no apareixen en reculls publicats anteriorment per l'autor. Què hi trobem aquí?
Bé, aquí hi ha el fruit de molts mesos o anys de recerca, d'espigolar molts manuscrits i tractats antics d'on n'he seleccionat descripcions i remeis que poden ser útils. Aleshores, no només hi ha la descripció del text, sinó que hi ha també una actualització, unes notes explicatives de les propietats i les utilitzacions que tenen actualment aquestes plantes seleccionades. Algunes d'elles han tingut una gran estima en la tradició terapèutica de casa nostra, tant rural com conventual. Per exemple, hi ha una planta que no n'havia parlat mai, però que té una gran estima, que és l'agàric, el bolet d'esca, que s'ha usat tradicionalment doncs, com un purgant que no és agressiu a l'organisme i que doncs, és molt, molt beneficiós, i també s'ha utilitzat per estroncar la sang de les ferides. És un bon cicatritzant.
Hi ha remeis per a tot, per a Valentí? Perquè aquí diu vostè remeis per curar la ciàtica. L'arrel de la carbassina, on l'hem de trobar, l'arrel de la carbassina? Això a qualsevol lloc de dietètic es troba?
A veure, aquesta no és una de les plantes més estimades pels herbolaris. Més aviat, aquesta planta algú hauria d'ensenyar-la a identificar, perquè doncs, es pogués conèixer. No és una planta rara, vull dir, en els germs dels entorns de les poblacions i dels camps se'n troba de carbassina. Tot i que també per la ciàtica hi ha altres alternatives. Es pot, per exemple, posar l'oli de pericó, ara que en diuen hipèlic, no? De la flor de Sant Joan, doncs aquell oli és un antiinflamatori natural molt poderós, que també és una bona alternativa i que també se'n parla en aquest recull.
Sí, i per als herniats, per curar sí. Tota classe de tos.
Bé, això dels herniats, és clar, les trencadures en èpoques pretèrites era un greu problema, perquè, és clar, no hi havia la cirurgia que ara hi ha, no? I, és clar, hi ha coses que són, esclar, que són tretes de textos molt arcaics, ara ens poden semblar, doncs, curioses, però sempre quan es presenta la planta, es fa una relectura, i es veu que el que deien els antics no anaven doncs, tan, diguéssim, desencaminats. No? Per exemple, una de les herbes santes més estimada, que és la centaura, que se'n diu l'herba de Santa Margarida, aquesta planta ha tingut una gran estima en tota la tradició rural i monàstica, i no diguem, diguéssim, del marduix, que és l'Oliganum majorana, l'orenga major, que té tant aplicacions gastronòmiques com aplicacions terapèutiques, i durant segles els monestirs hi feien la cervesa en comptes del llúpol. És una herba molt, 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 molt estimada, que també doncs, n'hi ha recollit alguns fragments.
I vostè explica com s'han de prendre aquestes herbes o no? Aquí en el llibre.
En l'introducció faig una mica d'orientació. Aquí, més aviat, ofereixo descripcions extretes d'antics tractats i manuscrits, i aleshores ofereixo una mica doncs, de relectura. Per exemple, després de parlar de les mil fulles, que és l'aquilea, que és una de les herbes més clàssiques, doncs hi poso un fragment d'un manuscrit de Fra Jacint de Sarrià de l'any 1751, i una vegada doncs, feta la transcripció jo hi poso. Diu, l'aquilea també és coneguda com l'herba de talls. S'ha emprat des de molt antic per guarir ferides perquè es tronca la sang. I va bé per les malalties de la pell. I també s'ha aplicat per alleujar els dolors hemorroïdals i reumàtics. En èpoques pretèrites i en la tradició monàstica, aquesta planta s'havia usat per elaborar la cervesa en substitució del llúpol, i fins i tot s'utilitzava per conservar el vi. I això ho he posat expressament perquè ara doncs, que es recuperen maneres tradicionals de fer cervesa i també doncs, d'elaborar el vi, que ho tinguin present, que posar, diguéssim, mil fulles d'aquilea doncs, per conservar el vi d'una manera natural pot ser interessant, com també són molt interessants aquestes cerveses que es poden fer doncs, amb el marduix o amb el bruc o amb l'aquilea. Són cerveses que tenen un gust especialíssim i innovadors.
Tornar als remeis de sempre. És el llibre que estem parlant de Fra Valentí Serra. Norbert, editor, a què deu vostè l'èxit d'aquest llibre, que estem ja a la segona edició?
Bé, l'èxit, a part de que Fra Valentí és una garantia de qualitat i serietat dels seus textos, de fet ha editat ja molts llibres al voltant d'aquest coneixement del món de les plantes, i tots ells amb èxit, però també perquè estem en aquest moment en què hi ha una recuperació dels valors de la tradició, de lo natural, de tornar a valorar la saviesa antiga del món rural i de la pagesia. De fet, el calendari de l'ermità també té aquest interès. És a dir, la gent està buscant el producte de quilòmetre zero, el producte natural, autèntic, i estem en aquesta mena de revolució, no? I per això, doncs, tenen tant d'èxit aquest tipus de...
Esteu treballant ja a l'ermità. Recordem als nostres oïdors que hi han dos calendaris tradicionals catalans. Un és el calendari dels pagesos i l'altre és el calendari de l'ermità, que ha dit Edicions Morera, que s'ha reciclat de fa un parell d'anys, El seu en català, també. Abans només es feia en castellà, ara es fa en català, que el pare Valentí, Fra Valentí, també hi col·labora. Sí. L'esteu preparant ja?
Sí, sí, ja estem tancant l'edició del 2018, encara que sembli molt avançat. Penseu que a finals de setembre, principis d'octubre, ja surt a la venda.
No tenim més temps. Tornar als remeis de sempre. Fra Valentí Serra, us el recomanem, col·lecció L'Ermità. Gràcies, Fra Valentí. Un
moltes,
plaer,
moltes
sempre
gràcies,
que vulgui.
Molt de gust,
ja
gràcies.
Ja sap on té casa seva.
Gràcies, Pau, i bé.
I Norbert Tomàs, editor d'Edicions Morera.
Moltes gràcies i que aprofiti.
Darrere de cada persona hi ha unes idees, uns pensaments, un comportament, una forma de viure. En els propers minuts coneixerem la personalitat d'una persona. Preguntes amb resposta. Respostes valuoses a preguntes curtes.
Avui amb nosaltres Salomó Marquès, professor de pedagogia de la Universitat de Girona. Benvingut, Salomó Marquès.
Gràcies.
Quin és el record que guarda de la seva infància?
El record dels més antics és a l'escala amb el meu avi. Jo devia tenir 6 o 7 anys, que em posava a la falda amb el meu germà i escoltàvem, ens cantava la Balanguera.
Quin ha estat el dia més trist de la seva vida?
El dia de la mort del meu germà.
Quin ha estat el dia més alegre de la seva vida?
El dia... No sé, el dia del casament.
En quin moment del dia té uns minuts de pau i de descans?
Al matí.
La seva principal virtut?
La sinceritat.
El seu principal defecte?
La mala llet.
Què és el que més...
La ironia. La ironia, que amb aquesta faig mal.
Què és el que més ha après de la seva mare?
Estimar els mestres.
I del seu pare?
La muntanya.
Quina és la qualitat que més aprecia d'una persona?
La sinceritat.
Què és el que més li molesta d'una persona?
L'enveja i la mentida.
Què li demana un amic?
Comprensió.
Quan fa que no plora?
6 o 7 mesos.
Quina cosa el posa trist?
La mort dels amics.
A qui renyaria?
En els governants.
Què és el que més detesta?
La mentida.
Què és el que més li agrada de la vida?
A la companyia i l'amistat.
És veritat que el primer petó sempre es recorda?
Sí.
Una cita bíblica.
Si el gra de blat no mor. I és cita bíblica perquè és del testament d'en Joan Alsina, que era company de curs, que el va assassinar en Pinochet.
Quina cosa ha estat l'última que li ha demanat a Déu mentre pregava?
Estimació.
Un lloc per pregar.
La muntanya.
Un remei per no enfadar-se mai.
Caminar.
Quin és el valor que més falta a la nostra societat?
La sinceritat.
Quina és la seva afició preferida?
La muntanya.
El seu animal preferit?
Un gos.
Un pedagog?
Lorenzo Milani, el mestre de Barbiana.
Un polític.
En Josep Pallach.
Un personatge de ficció.
Harry Potter.
Un personatge històric.
Personatge històric, doncs, Pau VI.
Els seus actors preferits.
Sóc un clàssic, Gary Cooper i els històrics de fa 50 anys.
Una pel·lícula.
La diligència.
Un llibre.
Incerta glòria.
Un diari.
L'Ara.
Un plat gastronòmic.
Bacallà... El bacallà que fan al motel.
Un club esportiu.
El Girona.
Un cantant, grup musical, compositor...
En Raimon.
Una cançó.
M'he mirat aquesta terra, d'en Raimon. I una altra cançó... Bueno, cançó, música, música, la música alemanya, la missa alemanya de Schubert, i dintre de la missa alemanya de Schubert, el Santos.
L'escoltem. Gràcies, Salomó Marquès, professor de pedagogia de la Universitat de Girona.
Església Viva. Agenda d'actes a la diòcesi de Girona.
Aquest diumenge, a les 12 del migdia, a l'església parroquial de Santa Maria Assumpta d'Arenys de Mar, el bisbe Francesc administrarà el sagrament de la confirmació. Aquest dilluns, dia 24, festa de Santa Cristina, Lloret de Mar. A les 8 surt la processó amb la imatge de la Santa des de l'església parroquial fins a la platja. Des d'allà, processó marítima fins a l'ermita de Santa Cristina. Missa a les 10 del matí. Després, esmorzar i tornada novament amb processó per mar fins a Lloret de Mar. Dimarts a 4:45 a la Basílica de Sant Feliu de Girona, pregària per les vocacions sacerdotals. Dissabte que ve, dia 29, confirmacions a la parròquia de la Immaculada i Sant Pau de Figueres, administrades pel bisbe Francesc. Serà a 2:15 del vespre. Tot seguit us informem dos nomenaments pastorals que ha fet efectius el bisbe de Girona, Monsenyor Francesc Pardo, i que entraran en vigor a partir del 14 de setembre. Aquests són alguns d'aquests nomenaments parroquials. Mossèn Joan d'Arquer, rector de Castelló d'Empúries, Sant Pere Pescador, Torroella de Fluvià i Vilanova de la Muga, continuant també amb els altres càrrecs que tenia fins ara. Mossèn Martiria Brugada serà el nou rector de Lloret de Mar. Mossèn Joan William Candelo i Perea, rector de Cantallops, Capmany, Espolla, La Jonquera, Masarac, Mollet de Peralada i Sant Climent Sescebes. Mossèn Josep Maria Castellà i Mercet, rector d'Anglès, Bonmatí, Constantins, Sant Julià del Llor i Sant Martí Sapresa. Mossèn Rafael Felipe, rector de Torrent, continua també amb els altres càrrecs. Mossèn Miquel Àngel Ferrés, rector de les parròquies del Bon Pastor, Sant Pere, la Sagrada Família i Vila Tenim de Figueres, Llers i Pont de Molins, continuant també amb les altres parròquies que tenia fins ara. Mossèn Miquel Oliveres, rector de Besalú, Beuda, Dosquers, Lligordà, Mallà de Montcal, Lamiana, Montagut, Oix, Sant Jaume de Llerca i Sagró, i encarregat de Fares, El Mor i Ocinyà. Mossèn Joan Pujol és el nou rector de les parròquies de la Mare de Déu dels Àngels i de Santa Maria Assumpta de Sant Feliu de Guíxols. Mossèn Joan Maria Amic, administrador parroquial de Fontclara, Palau Sator i Sant Feliu de Boada, continuant amb els altres càrrecs. També hi ha altres càrrecs. Tenim el de mossèn Cinto Busquet, que serà l'administrador parroquial de Calella, al Maresme. Mossèn Josep Taverner, administrador parroquial de Begur, Pals i Regencós i encarregat d'Esclanyà. Mossèn Manel Valls, adscrit a diferents parròquies de Figueres, com també de Vilatenim, Fortià, Llers, Pont de Molins, Riumors i Vilasacra. I ja per últim, mossèn Josep Ferrarons, diaca al servei de diferents parròquies, d'entre les quals hi ha Anglès, Bonmatí i Constantins. Aquests són alguns dels nomenaments parroquials que entraran en vigor a partir del proper 14 de setembre. Anem tot seguit a conèixer quin és el significat de l'Evangeli per aquest diumenge, dia 23 de juliol. Ho fem amb mossèn Fèlix Mossoll, que és rector de la parròquia de Sant Cugat de Sal i delegat de la pastoral obrera del Bisbat de Girona. Benvingut, Fèlix, quan vulguis.
Déu vos guard. Qui no ha tingut la tentació, al veure la societat, de dividir el món, de dividir les persones en bons i dolents? Qui no ha tingut la tentació de classificar a una persona de dolenta, criticant-la i condemnant-la, al mirar només el mal que ha fet? De fet, veiem més fàcilment el mal que fan els altres que el que fem nosaltres. És allò cap geperut no es veu el gep. Tots ens veiem en cor de fer de jutges dels altres, sobretot si ells no hi són, a davant per defensar-se. Pel mal que fem nosaltres, sempre tenim excuses i justificacions. En canvi, pel mal dels altres arribem a ser cruels, com a l'Antic Testament. Qui la fa, la paga, ull per ull, dent per dent. Jesús, en canvi, per mitjà d'exemples ben entenedors, les paràboles, ens ensenya d'una manera molt diferent, molt més humana. Si Déu és bo, comprensiu i tolerant amb les persones, naturalment, també ho hem de ser nosaltres, que tenim cadascú el nostre feix de malícia, d'astúcia i de mala intenció a l'esquena. Si ens hi fixem, és fàcil d'entendre el sentit de la paràbola del blat i la mala llavor. Si Déu traiés tot el mal del món, nosaltres ja no seríem aquí per explicar-ho. Hi ha mala llavor en el món, és cert, però alerta, n'hi ha també en mi mateix, i a vegades surt amb tota la seva duresa. Guardem-nos, doncs, de jutjar i condemnar les persones. Això sí, ser crítics, tenir criteri, sempre. Si en mi mateix conviuen la bona i la mala llavor, com no hauré de ser comprensiu amb els altres?
I fins aquí, Església Viva. Aquesta ha estat una producció de la Delegació de Mitjans de Comunicació Social del Bisbat de Girona. Salutacions d'Àngel Rodríguez. Fins la setmana que ve.